els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la serp.
A aquesta hora saludem el professor Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport, Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctor Pujades, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Avui ve a parlar-nos de... És que està molt bé que ens parli aquesta setmana d'això, trobo. No?
Adient?
Jo trobo que és molt adient. Esport i control polític durant el franquisme.
Exactament, és això del que parlaríem avui. Perquè en l'actualitat diríem que tothom té com bastant clar i bastant present que doncs, l'esport és un afer públic, a més de ser un afer privat, i que, per tant, els estats d'alguna manera intervenen, participen, tant per la vessant de la pràctica de l'esport com una pràctica saludable, i, per tant, impulsant, estimulant a que la població, no?, fent campanyes perquè la població, invertint diners perquè la població faci activitat física i esport, com també pel que representa les grans competicions internacionals i, per tant, la representativitat nacional en uns Jocs Olímpics, per exemple, en les Copes d'Europa, els Mundials, etc. No? I, per tant, invertint també diners perquè les seleccions estatals doncs, facin un bon paper i facin una bona representació de l'Estat o de la nació a la que se suposa que representen. Però això no sempre ha estat així. I a principi, a finals del segle XIX, quan l'esport es va extenent per Europa i per Amèrica, i a principis del segle XX, doncs, l'esport es considerava que era un afer absolutament doncs, privat de les persones que podien practicar-lo, era com una forma de lleure, una forma de diversió, i que no tenia res a veure amb l'Estat, i que no s'havien d'invertir diners de l'erari públic, diguem-ho així, l'administració pública no havia d'invertir diners per suscitar, per plantejar, per impulsar la pràctica esportiva. No? I això va començar a canviar doncs, això, a la primera meitat del segle XX, quan alguns estats van començar a interessar-se, potser no d'una manera tan, diguem-ne, desinteressada en el sentit de que pel bé de la població s'havia de fer esport, sinó per controlar aquesta població. I d'això és del que parlem avui, de com els estats autoritaris van començar a interessar-se per l'esport, per invertir diners per l'esport, per controlar l'esport i per controlar la població. I el franquisme, la dictadura espanyola, que comença després de la Guerra Civil, de 1939 fins a l'any 1975, doncs va fer una participació important en aquesta visió de control i de doncs tenir aferrat i tenir controlat la pràctica esportiva i l'esport en totes les seves dimensions.
Perquè, professor, que el feixisme sempre hagi usat l'esport com a mètode de control, és una mica allò famós de pan y circo?
Sí, té molt a veure, aquest paral·lelisme s'ha fet moltes vegades, no? No només crec que tingui a veure amb això, el pan y circo, el pan y circenses, aquest que tindria a veure en que la població estigui distreta amb alguna cosa que li interessi molt i, per tant, no es preocupi de les coses de la política, de les coses públiques, de què fa el seu estat, de què fan els seus polítics i que estiguin, doncs, distrets, no? Amb això que també altres vegades, doncs, a partir d'una frase de Marx, no? Doncs, es va parlar de l'opi del poble, no? El futbol o l'esport com l'opi del poble, perquè la gent estigui adormida mirant esport, consumint esport i no pensant en les coses socials o en les coses polítiques. Però les dictadures, i en aquest cas el franquisme o els estats autoritaris en general, no només per distreure la població, sinó per altres motius, es van interessar molt en tenir controlat l'esport. No?
Quan comença això a casa nostra?
Bé, a casa nostra comença sobretot a partir de la dictadura franquista, de l'inici de la dictadura franquista. És veritat que...
Ja des de l'inici, eh?
Sí, des de l'inici. De fet, podríem dir que el partit únic de la dictadura franquista, Falange, s'havia interessat ja en el tema esportiu i en la pràctica esportiva i en el control de l'esport com un element important, com un element central del seu projecte polític des del seu naixement, a l'any 1933, en els anys 30, per tant, fins i tot abans de l'esclat de la Guerra Civil. Per què? Doncs en part perquè s'havia fixat en els models dels estats autoritaris anteriors, no? Que ja existien abans de la Guerra Civil Espanyola i, per tant, del propi règim franquista, que havien fet això. molt clarament el cas de la Itàlia feixista. La Itàlia feixista, a partir de 1922, quan hi romp en el control polític en aquest país, a Itàlia, ja va començar des de l'inici a tenir clar que calia fer polítiques esportives pel control de l'esport, perquè a través del control de l'esport, en part, doncs, podia fer dues o tres coses molt importants, que consideraven molt importants. Per una banda, controlar la població més jove. Només podia fer esport qui tenia l'aval, o d'alguna manera tenia l'aval al carnet del partit, i per tant d'aquesta manera es controlava a la població jove que volia fer esport. L'adoctrinament en les idees feixistes a través de l'educació física a les escoles, i també un element molt i molt important, que és el de la propaganda. És a dir, invertir diners perquè les seleccions nacionals, doncs, fessin un grandíssim paper i guanyessin mundials i guanyessin competicions internacionals. Això significava explicar al món que aquell règim polític, en aquest cas Itàlia, doncs tenia un gran potencial i era capaç de guanyar internacionalment en l'esfera, en l'arena esportiva, doncs a altres nacions, per exemple, de tall democràtic. Això a Falange li va interessar. De fet, va tenir molts contactes, van haver-hi contactes, i contactes reals, físics, amb viatges a Itàlia, per conèixer de primera mà com es feien aquestes polítiques esportives a Itàlia. I quan, després de la Guerra Civil, l'exèrcit franquista, doncs, triomfa i estableix el règim dictatorial del general Franco, aquest règim franquista dona a Falange, en aquest partit, el control esportiu i l'autoritat per dirigir l'esport de tot l'estat espanyol, no? I Falange, doncs, aplicarà en bona mesura, copiant les polítiques esportives de la Itàlia feixista, que ja existien prèviament, i fins i tot també les polítiques esportives, en part, també del règim nacionalsocialista alemany, no? Del règim nazi, que també controlava l'esport i que també li donava molta importància a l'esport.
Sí que et vull preguntar, Xavier, en aquest punt, i de seguida tornem a com ha usat la dictadura franquista a Espanya, però el feixisme arreu del món de l'esport com a mètode de propaganda. Abans, però, em definies una mica l'esport com a objectiu controlat per l'Estat,
sí,
per emetre la seva propaganda. Això ja passava abans de les dictadures?
És bona aquesta pregunta, perquè en el fons el que hi ha darrere d'aquesta qüestió és la relació entre política o administració política, administració pública i esport ha existit sempre. Però jo diria que l'esport no és neutre des del seu origen, l'esport modern no és neutre, perquè s'utilitza i neix en part en les escoles britàniques, recorda tot això que hem explicat tants cops, per educar, per tant, d'alguna manera, per conformar valors, per conformar ideologies, per conformar una manera d'entendre la vida.
Sí.
El tema està aquí, i per tant, efectivament, la qüestió, la resposta a la qüestió que tu planteges és que aquesta relació entre ideologia, administració pública o administració política o idees polítiques i esports sempre ha existit. Més que la relació entre administració pública i esport, la relació entre idees polítiques o ideologia i esport sempre ha existit.
De fet, sempre hi ha estat, si no, quin valor tindrien a dia d'avui les pròpies seleccions, no?
Per exemple, no? La qüestió és com s'utilitza aquesta relació i com s'utilitzen aquestes idees. És a dir, a través de la pràctica esportiva i de l'esport de competició, quins valors vols transmetre? Aquesta seria la qüestió més important. Uns valors democràtics, de solidaritat, de justícia social, diguem-ne, uns valors positius vinculats o relacionats en paral·lel als drets humans, etc., o uns valors de control de la població, de propaganda, de control i d'adoctrinament d'unes idees concretes que no tenen res a veure amb les idees democràtiques. Aquesta seria la qüestió.
Anem al com es feia això. Com s'exercia aquest control en el dia a dia dels esportistes?
En el cas de la dictadura a Espanya s'exerceix de moltes maneres diferents. De fet, es fa tota una legislació, es desplega una legislació, com he dit abans, molt semblant al que havia fet les polítiques esportives italianes en el feixisme de Mussolini. I el que fa, jo ho resumiria en tres aspectes concrets, que per una banda es desplega un aparell repressiu a tot el que són entitats esportives, clubs esportius, federacions, institucions esportives públiques i privades anteriors del règim republicà, de la Segona República. Tot allò que no està a favor meu ho reprimeixo, ho persegueixo, Els exemples són múltiples, fins i tot a nivell cultural, simbòlic, els canvis en els escuts, la prohibició de determinades banderes, l'escut del Barça, per exemple, treure l'estrella de la Unió Esportiva de Sants, que és on som ara, perquè ens recordava doncs, les estrelles marxistes o comunistes, l'estrella roja, etc. No? És a dir, hi ha una repressió també cultural, simbòlica, de determinats clubs que acaben desapareixent, molta gent que se'n va a l'exili després de la guerra, etc. Per un altre costat, a part d'aquesta repressió, doncs el control dels clubs i de totes les entitats i federacions és un control directe, un representant de Falange o, bueno, és un percentatge, no? Ha d'estar en les directives de tots aquests clubs a partir de l'any 41, per tant es controla directament les decisions que es prenen als clubs esportius. Això vol dir que se li dona molta importància als clubs esportius.
Tenim exemples no tan llunyans respecte a això.
No, evidentment, o per exemple, doncs no es podia votar, és a dir, a les entitats esportives no podien prendre democràticament les seves decisions, etc. I en tercer lloc, doncs, a part de tot això, doncs també el control directe a les competicions esportives. És a dir, el que va fer el règim franquista, a part de les competicions federatives normals, va crear una xarxa paral·lela, una cosa bastant inèdita, que només havia fet la Itàlia feixista, que va ser allò que en deien los deportes del movimiento. I, per tant, aquí es va crear els equips de Falange, del Frente de Juventudes, de Secció Femenina, que feien les seves pròpies competicions al marge de les competicions de federades normals que havien existit tota la vida, la Lliga, les copes, tot això, no? Per tant, aquí el que intentava fer era, de totes, doncs, tot l'espectre del fenomen esportiu, controlar-lo d'alguna manera, perseguint els que no pensaven com ells, controlant les competicions i els clubs i les entitats federatives normals i creant una xarxa del propi règim esportiva perquè tots els joves competissin o poguessin participar esportivament en aquesta xarxa de les entitats de los deportes del movimiento.
Tot això va funcionar? És a dir, com a eina de control, el feixisme espanyol, el franquisme, tota l'etapa de franquisme?
Clar, en una primera part, diguem-ne, com saps, la dictadura franquista va ser molt llarga, gairebé 40 anys, i per tant no podem parlar d'un període que sigui igual en totes les seves dimensions en tot aquest període, en tots aquests gairebé 40 anys, però en una primera etapa el control ferri, la repressió, la persecució sí que va funcionar en aquest sentit, i després això es va anar diluint, sobretot ja a partir de la dècada de 1960, i aquest control va seguir existint perquè les institucions de les polítiques esportives franquistes van seguir existint, de fet, fins i tot fins després de la mort de Franco, fins a l'any 77, la Delegació Nacional de Deportes, que era el màxim òrgan de política esportiva del règim franquista, va seguir existint, però aquest control tan directe, aquest control tan estret, doncs es va anar diluint, es va anar obrint una mica més, sobretot dic això, no? A partir de l'any 60-61, amb una nova llei d'esports que va crear el propi règim, i que va donar una mica més d'obertura. Per tant, l'eficàcia en el control va ser desigual en el temps i també en els territoris. Segurament en aquells territoris on no havia existit una tradició esportiva molt forta abans de la guerra, els deportes del movimiento i aquest impuls per part del franquisme de l'esport controlat va tenir més èxit, i en altres territoris, com en el cas de Catalunya, on ja existien molts clubs, moltes federacions, institucions, hi havia una tradició esportiva molt important des de principis del segle XX, doncs això no va ser tan ben vist i no va tenir tant d'èxit. Per tant, l'eficàcia va ser bastant desigual en aquest sentit. Tot i això, l'eficàcia del règim en les polítiques esportives, no només en el control, sinó en general, va ser bastant limitada, diguem-ne, no? Si no, pensem, per exemple, en els triomfs de les competicions internacionals dels esportistes espanyols, que van ser comptats durant tot el franquisme, en bona part perquè no va haver-hi una inversió de diners molt important en la promoció de l'esport. O, per exemple, en la qüestió de la creació d'instal·lacions esportives, que va ser molt pobra també. Molt
limitada, on va funcionar més va ser en el futbol, potser.
Perquè és on se li va donar un impuls més important. Es va focalitzar molt, és veritat, en el futbol, en alguns altres esports també, però sobretot en el futbol, que es va considerar que era l'esport més popular, que era l'esport que la gent més mirava i que més consumia, sobretot a partir dels anys 60 amb la televisió. Els 50-60 amb la televisió, perquè consideraven que era el que el ciutadà mitjà i les classes populars més consumien. I, per tant, en aquest sentit, sentit, fixa't, es va promocionar molt el futbol, però un tipus de futbol, que era el futbol de competició, l'espectacle futbolístic. La promoció de la pràctica de l'esport de base, del futbol de base, no s'hi van invertir tants diners ni es
molt
va promocionar.
Molt menys el femení, evidentment.
Bueno, això, clar, no existia, de fet, no es va oficialitzar ni es va admetre per part de la Federació Espanyola de Futbol ja fins a després de la mort de Franco als anys 80, a principis dels anys 80. Mm.
No sé fins a quin punt aquesta política autoritària tan controladora va poder arribar durant tota l'etapa de la dictadura i, sobretot, si podem dir que n'ha deixat alguna herència o algun llegat. Ho deia perquè abans em feia una mica... em somriure a Sornaguer i Xavier et deia allò de... Això no ho sembla, però està molt més cap aquí que el que nosaltres pensem. Hi ha figures totalment contradictòries, com Samaranch, per exemple.
Mm-hmm. Sí, aquest seria un capítol a part, el de Samaranch, no? O altres personatges,
més,
no?
N'hi ha
més personatges que van tenir un paper molt rellevant i significatiu durant el règim franquista i que després, en el període de la transició democràtica, van seguir tenint un... O sigui, hi ha autèntics supervivents, especialistes, professionals, diguem, de la supervivència política i de triomfar clamorosament després de la desaparició de la dictadura franquista. No? La primera qüestió que em plantejaves del tema de si durant tot el règim, una mica ho responia abans, és a dir, és un règim molt llarg i sobretot a partir dels anys 60, el que va fer el règim en política esportiva va ser intentar assemblar-se una mica més al que estaven fent els estats europeus propers, als estats del benestar en la dècada dels 60, i per tant va fer l'any 1961 va aprovar la Llei d'Educació Física i Deportes, en la qual s'obria una mica més tot el tema aquest del control esportiu. Es van crear, per exemple, els centres de formació de professors, els INEFs, no? Perquè es formessin professionalment els professors, perquè els professors d'educació física durant tota la primera etapa del franquisme eren exmilitars retirats que feien de professors d'educació física, etcètera. No? Sí que va intentar posar-se al dia, per tant, sí que va donar un cert aperturisme, va voler homologar-se una mica més al que feien esportivament les democràcies europees, doncs, que eren properes, no?, territorialment. I des de l'altre punt de vista, diguem-ne, doncs que, clar, jo crec que sí que en part hi ha una herència cultural de l'esport. Per exemple, en això que ara estàvem dient, no?, les matèries de gimnàstica, educació física, escolar, durant tant de temps van ser allò que en deien Maries, estaven tan poc professionalitzades, es donaven tan malament que tots els estudiants més joves, en general, doncs era una assignatura que li donaven molt poca importància, que no es preparaven, que no els hi agradava, que no els atreia de cap manera, no? Això va crear generacions de ciutadans en aquest país que el que feien era no donar-li importància a l'esport, no donar-li importància a l'educació del cos, a l'educació física, no? I que d'alguna manera, doncs, les estadístiques fins i tot en l'actualitat encara, doncs, ens posen per sota de la mitjana de pràctica esportiva del que s'està practicant, de l'esport que es practica a Europa. Estem per sota de la mitjana. En part, jo penso que té a veure amb aquesta herència de se li va donar importància políticament a l'esport durant el franquisme, però en realitat se li va donar molt poca rellevància perquè es va invertir molt poc i va haver-hi molt poc talent en promocionar la pràctica de l'esport entre la població, no? I per tant aquesta herència en part sí que encara actualment jo penso que pesa en la cultura esportiva de l'estat espanyol.
Només a l'estat espanyol?
De l'estat espanyol, perquè estàvem parlant...
Sí, ara estàvem parlant del franquisme, però com que abans hem fet una mica de comparació amb altres feixismes, Alemanya, Itàlia, etc.
Sí, clar, hi ha un pas temporal diferent, diguem-ne, no? Que la Segona Guerra Mundial acaba l'any 45 i, per tant, la finalització d'aquestes dictadures europees, doncs, ja fa molts més anys que van acabar i, generacionalment, aquest recanvi, aquests canvis culturals s'han anat donant, no? En el cas d'Alemanya, per exemple, doncs, el nivell de pràctica esportiva i la capacitat esportiva d'aquest estat, no? d'Alemanya, és molt important a nivell europeu des de fa molts anys. No? A Itàlia, doncs, segurament una mica menys, no? Però també fa molts anys que la dictadura i la instrumentalització de l'esport per part de la dictadura ja va acabar. No? En canvi, en el cas espanyol, és que estem parlant de 40 anys,
sí,
no?
Sí, sí.
De l'any 75.
Sí, Xavier, perquè tot i que la diferència d'anys entre, jo que sé, el feixisme alemany i l'espanyol, sí que és veritat que en el cas del nazisme, sense saber-ne, ara m'ho diràs tu si erro o no, però potser va posar molt més pes en la pràctica esportiva, tenint en compte que el que volia perpetrar era un tipus de raça ària, no?
Sí, correcte. Aquest és un dels elements diferencials en el cas alemany. La política esportiva del nacionalsocialisme, el seu focus bàsic és racial, com en bona part de les polítiques públiques de l'estat nacional socialista. No? I, per tant, sí que l'eficàcia alemanya, i en aquest cas de la període nacional socialista, en quant a l'intent de fabricar, de construir atletes de la nació, els grans atletes representatius, és molt més important que en el cas italià o en el cas, sobretot, espanyol, que és, se li dona rellevància políticament a l'esport, al control de la població a través de l'esport, a l'adoctrinament, etc, però no es fan grans inversions ni grans programes i planificacions durant bona part de la dictadura de la promoció del que realment és important en l'activitat física, que és que els ciutadans siguin vàlids físicament, que siguin saludables i que l'activitat física els beneficiï.
Sobretot plegat... Jo, deixa'm sortir de guió, Xavier, jo recomano una pel·lícula, és que l'altre dia la veia i em feia pensar en tot plegat, que es diu Los Ríos de Color Púrpura, i que parla una mica més o menys sobre tota aquesta qüestió racial i el món de l'esport. Xavier Pujadas, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, com sempre, un plaer escoltar-te.
Molt bé,
fins la propera
gràcies.
Setmana, que vagi molt bé.
Vinga.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.